Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tots, sense excepció, vàrem obrir el nostre dietari gastronòmic amb llet, la llet de la nostra mare. Alguns diuen les cròniques del temps passat amb l'ajut d'aquell suplement, perdoneu el joc de paraules, que els aportava una dida. Però la humanitat ja feia temps que havia descobert que aquella secreció que els mamífers produeixen era un aliment transversal. Dit de forma planera, que podíem emprar la d'altres animals a condició que la producció fos suficient i l'animal dòcil. D'aquí que, a casa nostra, ens decantessin d'entrada per cabres i ovelles, mentre que altres realitats mundials ho feien cap a la búfala, el ren, la llama o fins i tot l'euga en el cas dels mongols, perquè el porc en aquest apartat no hi té res a dir. Però hi havia el problema de la conservació. Aquell líquid blanc de propietats nutritives òptimes s'alterava ràpidament per l'acció dels bacteris, fongs o llevats de tota mena. Sortosament, alguns d'ells feien amb la seva acció un producte menjable i, sobretot, conservable. Havia arribat el temps de la llet tallada, del formatge, el kumis, el iogurt, el kèfir, la llet agra, sense oblidar la mantega, és clar. I és que la llet queda reduïda al procés de munyir de la lleteria més o menys urbana, la compra familiar directa i el consum matinal a l'hora d'esmorzar. Com a molt, amb l'envasat i repartiment d'aquelles botelles arribades de bon matí a la porta de les cases de les pel·lícules de Frank Capra, amb el diari. Serien els estudis de Pasteur qui revifarien la producció i consum de la llet, convertint-la, fins i tot, en l'aliment obligatori de les postguerres, gràcies als processos d'esterilització o pasteurització. La mamella quedava garantida. Després, la cosa s'ha anat embolicant amb mil i una alteracions del producte base. Primer, simplificadores, la llet desnatada. Després, complicadores, les llets enriquides. I, finalment, les alternatives, les llets, llets vegetals. Voleu dir que no hauríem de deixar la pobra llet una mica tranquil·la? I jo hi afegeixo, i prendre llet de veritat? Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
vermuts. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si no visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Un altre dijous més tenim la Fonda en podcast. El dia de l'arròs, sí senyors. El dia que diuen que les minyones feien festa i deixaven tot preparat perquè les senyores i els senyors de les cases poguessin posar-se a cuinar aquell arròs fantàstic. Doncs bé, el dia de l'arròs, com diem, fonda cap aquí. I què hi tenim a la fonda? El pica-pica. I després, el reportatge. I el pica-pica, què hi tindrem? Doncs home, anirem a trucar a l'Òscar Gómez, que ens parlarà d'un restaurant molt a prop d'aquí, de Catalunya Ràdio. Després anirem cap a la muntanya, una mica allà a la plana d'Osona. Per què? Doncs perquè aquesta setmana es celebra la Fira Làctium, una de les fires més autèntiques del sector lleter, del sector dels formatges que tenim. Farem una miqueta de vi, anirem a buscar quin és un d'aquests bons vins que tenim aquí a Catalunya, i després on anirem? Doncs anirem molt a prop d'aquí, molt a prop, res, aquí a la part de l'Eixample, perquè allà volem parlar amb un flequer que se sap explicar molt bé, amb en Jordi Morera. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí la nostra guia Virgínies de la cuina catalana, que avui sospito que no marxarem gaire enllà de la ciutat de Barcelona, perquè ja tenim l'Òscar Gómez per aquí. Òscar, què tal? Com estàs?
Hola, Pep, com esteu tots?
Què, t'has parat ja el cotxe o no?
Sí, he parat el cotxe perquè és important fer les coses amb tranquil·litat i amb seguretat.
Bueno, més que tot també perquè no et fotin 3 punts o 6 o 7, eh?
També, també. Això també.
Jo ara deia, segurament sospito que avui no marxarem gaire enllà de Barcelona, no?
No, avui anem molt a prop, a Santa Coloma de Gramenet. Avui anem al Bar Barat, que és el bar que van obrir el Víctor Quintillà i la Mar Gómez, que són els propietaris del restaurant Juerna, amb estrella Michelin i un dels grans cuiners i parella de restauradors del país. I van obrir aquest Bar Barat, que està porta en porta amb el Juerna, i on tenen una cuina molt més informal, molt divertida, també molt més accessible, evidentment, a nivell de preu, i on realment val molt la pena anar a sopar, per exemple, amb un grupet d'amics.
Clar, perquè tinc, com deies, no? L'Òscar, en Víctor i la Mar, amb la seva proposta en un restaurant, jo sempre dic que possiblement és el restaurant més econòmic que té Estrella Michelin de tota, podríem dir, la península Ibèrica, i fan una proposta, diguem-ne, que encara, diguem-ne, arriba a més gent, no? Que això no vol dir que sigui, diguem-ne, sigui una proposta des d'un punt de vista qualitatiu no tan bona, sinó que és diferent, perquè la proposta és igualment bona.
Sí, la proposta és boníssima. A més, els que coneixen a la Mar i en Víctor saben que són uns cuiners molt conscienciats amb la qualitat del producte, amb la proximitat, i això no ho perden. El que passa que, evidentment, doncs, fa servir un tipus de producte que, de base, ja és més econòmic que el que pot ser servir en l'estrellat, i també, doncs, potser elaboracions són una mica més senzilles, una mica més simples, però això no vol dir que no estiguin igualment bones. Vol dir que, senzillament, és un perfil més assequible, i per tant ho ofereixen a porta en porta, i la veritat és que estan molt bé. A més, algun dels plats fins i tot va néixer a Lluerna i el tenen traspassat al Bar Barat. Vull dir, la seva orella amb maionesa de kimchi, que per mi és el gran plat del Barat, va néixer a la cuina de Lluerna, i el tenen aquí. Per què? Perquè l'orella és un producte accessible a nivell econòmic, i aleshores el que fan és la couen lentament fins que els col·làgens es desfan, és tremolor pura, llavors la tallen en juliana gruixuda i la passen per la fregidora, queda cruixent per fora, amorosa per dins, i la salsa amb una miqueta de maionesa de kimchi, que és aquesta salsa vegetal coreana, que és una mica àcida i picant, i aleshores tot això, el conjunt és sensacional, per exemple, i és un plat espectacular.
Quina manera de començar un àpat avui, amb quina gana, un dijous com aquest que estem, amb aquesta orella amb maionesa de kimchi, però de ben segur que no hi vas anar-hi només a menjar-te l'orella, o dir que vas anar al Bar Barat.
No, també vaig aprofitar per demanar unes croquetes d'espinacs a la catalana, que és una demostració més que tot es pot, gairebé tot es pot traspassar al format croqueta, no? I, per exemple, també tenen uns porros escabetxats sobre amigues, que és fantàstic, perquè el Víctor treballa molt bé la cuina vegetal, molt bé. I aleshores aquests porros pràcticament sap donar-los una textura de flamet i es desfan a la boca. I aleshores, amb el contrast cruixent de les migues i una mica del toc salabrós que li posa de cecina, fan un conjunt també sensacional.
Ostres, tu, uns porros que, clar, ara m'imagino, si en porros ja és bo, amb calçot, allò, en ple hivern, encara deu ser, bueno, espectacular, no?
Deu ser millor, sí. La veritat és que, Marcel, li podríem preguntar al Víctor si s'anima a fer uns calçots escabatxats. Segur que també li sortirien boníssims.
Segur. I de postre, què tenim al Bar Barat, que va fer allò, clucar l'ullet a l'Òscar Gómez?
A mi m'agrada molt que facin un xuxo farcit de crema de mascarpone. Fan el xuxo al moment, es fregeixen al moment, t'arriba tabió, calentó per fora, i amb la crema de mascarpone per dins, que és una forma diferent, en comptes de la crema, tens el gust més làctic d'aquest formatge italià, i és sensacional. Quan ho mossegues, t'esclata la boca.
Carai. Tot això segurament que ben amanit amb algun vi d'aquí català, o potser de la zona d'aquí de l'Ella, que li toca molt de prop amb en Víctor i la Mar,
Segur, perquè a més ells són... Bueno, jo ho he comentat, que són grans partidaris de defensar des d'una forma positiva i sempre sumant els productes al territori.
Clar. De fet, l'Òscar i la Mar, el Bar Barat, tal com deies, de la filosofia Slow Food, que això jo sempre dic el mateix, quan uns s'ho creuen i imperen i treballen per això, es nota, es nota la proposta i es nota la cuina.
Es nota molt, i a més ells tenen un perfil tan humil en el millor sentit possible. Són una gent tan normal que treballen tant i alhora es donen tan poca importància a si mateixos, que això també és un punt afegit, a la meva opinió, a la seva proposta.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, al Barberat de Santa Coloma de Gramenet. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Vinga, segueix el camí, segueix el camí.
Merci.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I aquests moments ja tenim aquí preparada la nostra ruta formatgera, i és que aquesta setmana és una setmana especial, perquè si sempre ho diem que cap allà, com s'acosta el mes d'octubre, tenim una fira cap a la muntanya, que és la fira de la Seu d'Urgell, avui tenim la fira de la Plana. Aquesta setmana, el dissabte i el diumenge, tindrem a Vic la fira Lactium, una fira de formatges, de formatgers i de formatgeres, jo sempre dic d'aquells de veritat. Per això avui volem parlar amb el Lluís Mauri de Mas el Garet. Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal? Com es va preparant aquesta fira?
Bé. Bueno, de fet, ja estem ja nerviosos per poder ensenyar, bueno, tot el bo i millor del món del formatge a la gent, no? I amb bon temps, que crec que tindrem, bueno, fantàstic.
Esperem que sí, bon temps, perquè és una d'aquelles fires que es fa fora i que es gaudeix molt, eh?
Sí, és una fira on la gent s'hi pot entretenir, a més estar el tancat a dins el parc, doncs, bueno, es pot entretenir, s'hi pot disfrutar, bueno, s'hi pot passar tot un dematí, una tarda, disfrutar de totes les formatgeries i fent tastos, i fent xerrades i, bueno, gaudint al màxim del món del formatge.
Una fira que hi ha moltes activitats i que comença per el concurs, no? Aquest gran concurs de formatges artesans d'aquí de Catalunya.
Sí, el concurs és el que ens dona l'identitat al Lactium. Lactium, penseu que és la fira que està oberta a tots els formatgers de Catalunya. Llavors, tots els formatgers de Catalunya es poden presentar i és el nostre gran concurs, eh? El nostre gran concurs del sector formatger. Llavors, bueno, doncs, tots els formatgers, doncs, hi aportem, doncs, el formatge més estimat que tenim a casa, no? El que més hem mimat, el que més ens ha agradat, doncs, bueno, doncs el portem a concurs. Hi ha diferents categories i, bueno, i de quins, doncs, bueno, doncs el millor formatge de Catalunya, no? Aquest any tenim el premi al formatge de la Gastroteca.
Déu-n'hi-do aquest concurs, però també déu-n'hi-do totes aquestes altres activitats, com dius, que comencen, diguem-ne, amb tastos, amb maridatges, no només de formatges, sinó també dels acompanyants del món del formatge.
Sí, tenim dos espais, bueno, tres espais, no? Tenim el Cheese Bar, que és un espai on hi ha constantment passen coses, tenim l'aula del formatge a bon preu esclat, aquí és on es fan més els tastos de formatges, hi ha una cosa ja més sèria que et puguis assentar, disfrutar i maridar amb vins, amb marmelades, i llavors tenim el servei de tastos de bar, diguem, que tu vas allà, compres una fusta de formatges variats i te'l pots anar a menjar a qualsevol racó del parc, allà amb taules i amb, bueno, amb espais que pots seure i tranquil·lament i disfrutar, doncs, amb la gent que hi vagis, amb acompanyants, amb la parella, amb la canalla, bueno, amb el que vulguis. També hi ha música, bueno, és una festa del formatge, on els formatgers, bueno, ens agrada, doncs, que la gent vingui i disfruti una mica de tots, eh? No, de que passi, que vagi provant formatges de tothom i que conegui una mica aquest món formatger que a Catalunya estem, bueno, estem als inicis, però estem molt animats a ser un gran país formatger.
Sí, la veritat és que, a més, jo sempre dic el mateix, no?, que un espai tan petit, podríem dir, com Catalunya, els últims 25 o 30 anys, com ha pujat la quantitat de formatgeries obertes i la quantitat de formatges diferents que hi ha, no?
Sí, 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 ara mateix estem pel voltant dels 250 formatges diferents, entre cabra, vaca i ovella, i alguns de búfala també. Vull dir que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No. Hi ha països com ara, això ho hem repetit moltíssimes vegades, no? Com a França, que se'ls coneix un formatge per regió, doncs imagina't aquí a Catalunya una sola regió que en tinguem 250. Bueno, això no passa cap més lloc del món, vull dir, només passa aquí. I tenim una cultura que suposa com que és tan nova, que no han tingut prejudicis pues, en fer cada formatger pues, fa 10-12 formatges diferents, no? I això a vegades és un problema a l'hora de comercialitzar, però és una riquesa gastronòmica brutal.
Mm. Aquest 14 i 15 de maig al Parc Jaume Balmes d'aquí de la ciutat de Vic aplegarà aquesta celebració del Làctium amb més de 40 formatgeries i més de 200 formatges per tastar i per comprar el tall, que jo sempre dic, tota la gent que ens escolti, que escolti aquí a la Fonda, que se'n vagi a buscar, que rescati la nevera aquella que tenim quan a vegades ens anem a la platja o a la muntanya a l'estiu, i que posi allò, les bateries de gel a carregar el congelador per poder comprar, no? que llavors quan siguis allà al Làctium diguis, ostres, tu, és que ara me n'haig d'anar de Vic a Barcelona o de Vic a Tarragona, hòstia, és que el formatge em patirà. No s'ha de patir,
Exacte, no, i es tracta de que puguem agafar, pensa que 40 formatgeries totes juntes difícilment ho puguem trobar tot l'any. Llavors, ostres, que més que millor que poder agafar un tros de cada formatgeria, no? Això seria fantàstic. I el formatge és una cosa que si el cuides no es fa malbé, vull dir, una cosa que el pots menjar al cap d'un mes, dos mesos. Els formatges tots evolucionen, no n'hi ha cap que es faci malbé. Vull dir, sempre n'hi ha que són més delicats o menys, però tranquils. Podeu guardar i anar-lo disfrutant durant una bona temporada.
I una d'aquestes 40 formatgeries i escaig que hi haurà aquí és la teva, no, Lluís? Mas Algaret, una formatgeria que sempre has apostat per la llet de cabra, tu, eh?
Sí. Nosaltres, de fet, bueno, som ramaders de cabres des de fa 25 anys. Fa 15 anys, llavors, vam decidir treballar-nos a la nostra llet. Vam començar fent la formatgeria i ja llavors mateix, al cap d'un any de tenir la formatgeria, ens vam transformar en ecològic, perquè bueno, creiem molt en el que és l'autosuficiència, que ara avui doncs, s'ha posat molt de manifest amb tot el que està passant al món, però bueno, ja en aquell moment nosaltres ja vam tenir-ho clar, que havíem de ser autosuficients, llavors el pas següent ja va ser l'ecològic, i llavors el pas següent va ser doncs, bueno, una mica com amb ecològic no pots créixer perquè tens la teva base territorial i la gràcia de l'ecològic és intentar ser autosuficient, doncs la manera de créixer va ser doncs, compartir doncs, l'experiència que teníem nosaltres, els coneixements, i el que vam fer, doncs, quatre ramaderies doncs, bueno, doncs, s'adherissin una mica doncs, al projecte nostre. I des de fa un any i mig que hem començat a col·laborar també amb una granja de vaca ecològic i fem un formatge que és barreja de vaca ecològic. Tot això va sortir del confinament. El confinament ha estat dolent per moltes coses, però també ha estat bo per altres coses perquè ha donat moltes sinergies i moltes idees, no? I bueno, vam començar a col·laborar amb una granja de vaques ecològiques i també fem un formatge que és mescla, que és el torrat, no? Que és barreja de vaca i cabra ecològica. I ara encara li hem donat una altra volta més i des de fa 3 mesos que estem fent un formatge de preu just juntament amb la cooperativa Vaquers Plana de Vic, que estem fent un formatge per donar suport doncs, a tot el que estan patint ara les granges de vaques amb el preu de la llet, per donar una mica de suport i fer un formatge de preu just i també en vaca, que aquest és amb llet convencional, però bueno, es tracta de que no es pot deixar ningú pel camí i mica en mica, jo crec que mica en mica amb la qüestió de l'autosuficiència i anirem anant tots cap a l'ecològic, però de moment el que no podem deixar és ningú pel camí. Uh-huh. I s'ha d'ajudar pues, com sigui i de la manera que sigui.
De fet, tu ets un dels instigadors d'aquest segell de llet de cabres catalanes, que per alguna cosa també el devíeu fer, no?
Sí, també en el seu moment, bueno, i ara també amb la pandèmia, també es va donar molt de manifest i va anar molt bé. Bueno, és una mica pues, per marcar un preu just pel ramader, i de fet, ara mateix, en aquests moments pues, difícils pels ramaders, amb les puges de cereals, que al final és una especulació, però és clar, els ramaders pues, tenen dificultats, doncs aquest segell pues, és el que una mica pues, el que fem és reunir-nos a ramaders. Penseu que dins aquest segell tant té el mateix gust un ramader com un formatger. Llavors el que intentem doncs, és marcar sempre uns preus justos perquè el ramader pugui seguir treballant, perquè penseu que una granja no és d'avui per demà, no és avui pares de fer llet i deixes de fer llet. Vull dir, és una roda que a vegades tarda 2 i 3 anys en fer-se, i si avui parem un ramader és una conseqüència que tardem 2 o 3 anys a tornar a refer. Llavors s'han de fer les coses molt ben fetes, s'han de fer les coses amb molta previsió de futur i pensant, i el segell el que fa és donar una mica resposta a això. És doncs protegir aquest ramader avui perquè demà seguim tenint llet, no? I és una mica és la filosofia d'aquest segell.
I avui que amb la ruta formatgera ens hem parat entre Tona i Vic i Tona, aquí a Mas del Gret, hi ha una cosa, Lluís, que no sé si posarem un compromís, però aquí sempre fent la nostra selecció, i ens hauries de dir, de tots els formatges que tens, si t'haguessis de quedar amb un, si poguessis posar un dels teus formatges en aquest tast de la fonda, quin seria el teu formatge icònic? Quin és el que n'estàs més enamorat de... Ja sé que tots t'agraden per igual, eh? Però quin és el que posaries en aquest tast?
Mira, nosaltres ens agraden molt tots, però un que és el que ens ha donat més alegria és que en el seu dia va ser el 6è millor del món, que és el formatge, el grec gran, no? Que és el... És un formatge que madurem més de 6 mesos, maturat, de cabra, una peça rodona de 2,5 quilos, i és la peça que per nosaltres la peça estrella del d'això. Fem el torrat, que és molt semblant, però amb barreja de vaca cabra, però bueno, és el formatge que ens ha caracteritzat des d'un inici que l'estem fent des de fa 15 anys, i és el que ens ha donat més premis i més alegries, no? És el grec gran de cabra ecològic de Mas del Gret.
Doncs, Lluís, escolta, acaba de fer la feina, preparar-te aquí, i si tot va bé, ens veiem aquest cap de setmana aquí a la Fira Lactium perquè tothom pugui gaudir, pugui comprar, sobretot, i pugui tastar la gran varietat de formatges i, sobretot, saber qui hi ha darrere de cada formatge, perquè aquesta és una de les coses allò sine qua non, que el formatger o la formatgera són els propis, diguem-ne, els que estan aquí en aquesta fira.
Exacte, perfecte, doncs us hi esperem a tots i moltes gràcies i endavant i molt de formatge, força formatge.
Força formatge. Moltíssimes gràcies, Lluís. Fins dissabte.
Molt bé, merci a vosaltres.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
I la proposta vitivinícola del dia ens la porta l'Eduard Sant Romà.
Hola, què tal? Com estem? Bueno, jo sóc l'Eduard Sant Romà, de Celler Sant Romà. Estem ubicats a Vila-rodona, a l'Alt Camp. I bé, recomano el murri, que és un ancestral del Celler Camp Borral del Molí, que és boníssim, superfresc, supercruixent i a la moda.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I avui que em pensava que em faria anar aquest home cap a Vilanova i la Geltrú, resulta que m'ha convocat aquí al carrer Numància. Ah, mira, aquí diu Jordi Morera. Aquí molem la revolució de les masses. I ja el veig aquí que està aquí al molí. A veure si entrem aquí al mercat d'autors. Jordi, què tal?
Ui, què dius?
Carai, tu, quin soroll aquest molí, no?
Bueno, ja ho veus, que està funcionant tot el dia, eh? Vols que el parem o què?
Sí, home, una miqueta, si no podrem parlar aquí, eh? Aquí tanquem una miqueta, que aquest forn és... Aquest molí és espectacular, no, Jordi?
I a més no és de 13, eh? Això està des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, cada dia funcionant, fent farina integral, recent molguda, ecològica... A més, tot és d'aquí. Saps ara que ens preguntem que ve la farina tot arreu del món? Nosaltres comprem agricultors d'aquí, de la zona.
Aquí ho veig, eh? De fet, ho tens clar, eh? En aquesta tolva posem el gra sencer proveïment d'Agramunt, el Garraf i altres llocs de la península. Aquí cridem la farina perquè sigui 100% integral, o 80% integral. En poc més d'un dia, la farina d'aquests sacs serà pa. De fet, la revolució de les masses, ho dius molt clar aquí a l'entrada, no?
Sí, al final és, fa molts anys que fermentem bé, el forner, el seu art és el de fermentar, transformar aquesta farina en una massa que sigui digerible i, a més, bona. Però vam dir ja fa uns anys, escolta'm, per què no mirem més enrere? I anem a mirar com es fa aquest blat, anem a l'agricultor, intentem que sigui blat de proximitat. Blats antics, per exemple, saps aquestes varietats que abans es cultivaven fa segles i es van deixar de cultivar perquè eren poc productives? Ara veiem que, cony, que estaven molt bones, doncs intentar-les recuperar també.
Jo sempre dic que hi ha tres tipus de pa. Per una banda, el pa industrial, per l'altre el pa artesà, i després tenim el pa que ara la gent es fa a casa, perquè jo crec que aquesta revolució de les masses, no sé si ha sigut pel confinament o per aquestes petites andròmines que couen pa a casa, que hi ha, diguem-ne, podríem dir, una certa, diguem-ne, moda, no?, a tornar a menjar pa bo.
Sí, però pensa una cosa, Pep, l'origen del pa és més a casa que no a la fleca. O sigui, tradicionalment, si mirem segles enrere o inclús mil·lennis, el pa era una cosa que es feia a casa. Nosaltres què tenim aquí? El pa pagès. El pa pagès era un pa fet a masies, no? I per això aquesta forma rodona i tan gran, perquè durés molt de temps. Això, per això tenim una IGP de pa de pagès català. Doncs l'origen és aquest, i ara s'està tornant. Sí que és veritat el que dius d'aquestes andròmines. Aquestes, no direm marques, però aquestes panificadores ràpides, que molts cops no cal. Per fer pa no et cal comprar una panificadora. El que necessites és les teves mans, un bol, bona farina i endavant. I paciència, això sí, cal paciència.
En Jordi Morera, la cultura del pa. Avui jo crec que hauríem de parlar, o parlarem, de com es fa un pa bo. Parlarem de quina diferència entre un pa bo i un pa. I també m'agradaria molt que ens ensenyessis quatre trucs perquè qui es vulgui iniciar a fer pa a casa, que jo sempre dic que el pa a casa està molt bé, però cada dia, home, hi ha poca gent que se'l faci, però com a mínim, si ens dones els quatre tips per fer un pa bo a casa, jo crec que la gent ens podem donar per satisfeta.
Doncs som-hi. Jo crec que avui sortiràs d'aquí brut de farina i amb un pa collonut, va.
Doncs va, jo avui, Jordi Morera, la cultura del pa a casa nostra. Hosti, tu, això és un pa cruixent, eh?
I a més, si l'olores, veuràs, és al·lucinant. L'aroma d'un bon pa, bona fermentació, bon cereal, quan l'obres, el pa ha d'olorar, eh? Sembla mentida. Molts cops estem acostumats a aquest pa que no té cap sabor ni cap aroma. I no, realment n'ha de tenir personalitat.
Clar, sempre diem que un ha d'enfleirar, ha de mirar i ha de tastar, però una cosa molt important és que també ha de sentir, no? I el pa jo segurament crec que potser és dels pocs productes gairebé que un el pot sentir si és bo o no és bo, no? El fet aquest de ser cruixent. Clar, ara estàvem mirant aquí aquest molí. D'on te l'has tret, aquest molí de fusta?
Doncs aquest molí, que també en tinc a Vilanova, el primer que vam tenir va ser a casa meva, jo sóc de Vilanova, de l'Espigador, allà va ser ja fa 6 o 7 anys, vam començar a dir, va, anem a jugar a ser moliners una mica, que és un ofici complicadíssim i que admiro molt, ara més que abans, perquè ara sé el que pateixen. Això ve d'Àustria, vam anar a Àustria, allà al Tirol, i és una fàbrica només de molins de pedra, fa molins de pedra, de fusta per fora, preciosos. Vam començar-hi a jugar, vam veure que aquestes farines recent molgudes eren l'hòstia, amb una activitat fermentativa brutal, un sabor, perquè no s'ha oxidat, és una miqueta com aquell suc de taronja de ràpid, no, beu-te'l ràpid abans de que succin les vitamines, amb la farina passa alguna cosa semblant. Llavors, aquests aromes, aquests sabors, els passem en el pa, perquè són farines fresques. Això ho hem replicat aquí a Barcelona i també el projecte que tenim a Andorra, a Pirinès. Als tres llocs fem el mateix. O bé el 100%, o bé, com a mínim, una part de tots de la farina utilitzada pels nostres pans és aquesta farina fresca, acabada de moldre.
I es nota, és a dir, hi ha diferència físico-química amb una farina acabada de moldre o una farina, diguem-ne, que comprem a qualsevol lloc?
I és, sens dubte, però com tota la vida, no és tot bo ni negatiu. Hi ha uns pros, i és que tens aquest producte que no s'ha oxidat, per tant, hi són tots els aromes, els colors, fermenta més ràpid, hi ha més nutrients, més vigorositat. Però també, per contra, segurament el pa no et quedarà tan inflat, no? Tens una miqueta menys de força en el gluten. El meu pare recorda quan era ben petit, a l'obrador arribava el fariner i li deia al meu avi Joan, Joan, deixi la farina reposar uns quants dies, que aquesta farina ve verda. Verda vol dir acabada de moldre, no? Per tant, el meu avi, segurament, si ara veiés que nosaltres anem a buscar farines com menys reposades millor, com més fresques millor, es fotria les mans al cap, perquè vol dir el que ell no buscava, ara ho estem buscant. Però al final és amb el mateix objectiu, tenir un pa que al mossegar recuperem aquells aromes que sempre ha tingut un bon pa.
Segurament que el teu avi diria que aquest nen se'ns ha tornat boig, però i el teu pare, la teva mare, què et van dir quan et vas poder iniciar? Perquè a mi m'ha dit un ocellet que tu no anaves per Flequer.
No, al final, lo romàntic seria dir-te sí, jo vaig néixer amb un pa sota el braç. Jo a la Flec a casa he viscut cada dia, no? Vull dir, des de petit, des que vaig néixer, he vist amb uns pares treballar pobres com a... Inclús els meus avis els vaig mig enganxar. Pensa que jo sóc la cinquena generació, vull dir, els meus rebesavis. Però els meus pares els he vist a dintre la Fleca, de petit ajuda de les festivitats, els he vist viure-ho 100%. Però per mi era una cosa més normal, bueno, està bé. Algun dia m'hi dedicaré. El meu pare em va dir, estudia sí o sí. I a l'acabar la carrera d'empresarials, allà quan vaig entrar de veritat al negoci, va ser quan vaig començar a veure, ostres, això m'agrada. Inclús m'agrada més l'obrador que l'oficina. I va ser quan em va començar a enamorar aquesta història que tu amb les mans pots fer una cosa que canvia una miqueta, la vida de la gent. Gent que havia deixat de menjar pa. No, això ja no menjo perquè tal, tal. Ostres, ara esmorzo, això em senta fantàstic, tinc energia tot el matí. Veus que hi ha una raó de fer amb un procés lent i ben fet.
També segurament que una de les coses que ha canviat en aquests últims 30, 40 anys que tu et dediques a fer el món del pa i que vas néixer allà, com deies, no sé si una barra sota el pa o et van fermentar allà al costat de la massa mare, no? Però jo crec que ha canviat molt aquests últims 40 anys el fet de consumir pa. Per exemple, jo ara he entrat, estic veient aquí a l'entrada que tens molts pans de mida gran i veig que la gent et demana el pa a talls. I dic, pa a talls?
Sí, una miqueta, que segurament és com consumíem abans. Els nostres avis, els nostres avantpassats, menjaven pa gros. Això d'aquests panets que fem avui en dia, barretes petites, tot això no existia. A casa la barra més petita era de mig quilo, i això ja és modern. Estic segur que antigament el pa de quilo era el pa més petitó que hi havia. Al final, aquest pa gran és un pa que al forner ens agrada fer-lo perquè allà és on podem realment esvasir-nos al màxim, no? És on hi ha les millors fermentacions. Hi ha un forner francès, el Lionel Polen, un mite que va dir en el seu moment. Demanar-li un Flequer un pa gros és com quan li demanes a un arquitecte fer una catedral. Doncs un pa gran és una catedral per nosaltres. I què hem de fer, però? És veritat que cada cop són famílies amb menys nombre de persones, el ritme de vida actual no fa que puguis demanar un pa de 4 quilos. Solució, el bar i metalls. Tu pots venir i demanar-nos dos llesques d'un pa d'una farina antiga integral, fins i tot ho pots congelar. El pa bo congela molt bé. Tu arribes a casa, te'l congeles i ha llescat ben enfilmat amb una bossa de plàstic, que per cert, és l'únic moment que et recomanaria utilitzar plàstic. El pa sempre s'ha de guardar amb una bossa de paper o de tela, de roba. Saps el clàssic coixí de pa de tota la vida? Però si és per congelar, doncs millor amb un tàper o una bosseta i vas traient aquelles llesques a mesura que vas menjant cada dia una llesca. No tires una sola engruna, et senta perfecte i a la llarga és més econòmic, però on que no has tirat res a la brossa, et surt molt millor de preu.
Clar, ara jo estava veient aquí com la gent va demanant el pa talls amb aquests pans grans, que clar, jo penso, jo el pa gran ja m'agrada, però jo el vull sencer, perquè com deies tu, jo ja me'l guardo en tot cas, no? Però te'n recordes aquella època, que no fa molt, que la gent demanava, i encara hi ha gent que ho demana, allò, una baguette o aquelles baguettes petites, o pans aquests unitaris. És a dir, fixa't quina diferència hi ha, no?, amb el món del pa, que per una banda tenim aquests pans grans, per l'altra, la restauració encara es veu molt pans d'aquests petits, pans unitaris, no?, que no té res a veure una cosa amb l'altra. No diríem ni millor ni pitjor, sinó diferent. I després la cultura de la baguette, no?, que no sé si tindran temps avui de parlar de tot plegat, no?, però el baguette, no?, és que amb el nom de baguette hi entra molta cosa.
I, a més, molts cops errònia. Estem prostituint un nom d'un producte que és excel·lent. La baguette de tradició francesa, que això ens ve de França, és un producte dels més complicats de fer. Per un francès, la baguette és algo institucional, no? És un mite de país. I una baguette és un producte, com us dic, molt complicat. Aquí l'hem transformat, és la manera d'anomenar el clàssic pa ràpid barato, que ens estan fent contínuament per on sigui, no? Però això no és una baguette, l'únic que ni diem en aquest nom. Una bona baguette és un producte espectacular. Llavors, som un lloc de barra, és veritat, perquè fem molt entrepà. L'entrepà està a la nostra cultura, llavors som un lloc de barra, però també estem intentant posar aquest pa gran cada vegada més i en restaurar. Això, com bé dius, això està canviant. Allò que ens passava fa 20 anys, que arribàvem i ens venia el cambrer assistint-nos amb una safata, amb panets petits, vol el de nous, el de ceba, el de formatges, en veritat eren, la majoria d'ells, eren pans que era la mateixa massa amb diferents coses. Ara cada cop estem retornant a que un restaurant treballi aquell bon pa, un pa gran, que te'l tallo al moment, que te'l serveixo acabat de fer, d'un bon Flequer. Per tant, tornar molts cops a lo senzill, però ben fet.
aquí ho estem veient, és a dir, de farines en tens molt poquetes, tenim el cereal aquí, el blat, amb tot el seu gra, la seva frescor que estem veient aquí, i que d'aquí una estona tornarà a funcionar aquest molí, no sé si 24 hores, com deies al principi, però sí que des de les 7 del matí. Clar, comencem pel blat, pel cereal, comencem per aquesta barreja, no?, i cereals de que donen gust i que donen, diguem-ne, tipologies diferents al pa.
Sí, perquè el bon pa ja comença al camp. A més, el cereal és una cosa que estem veient que si ens ho mirem una miqueta més de carinyo, si aconseguim que l'agricultor de la zona d'aquí, sabeu que estem plens de camps de blat per tot arreu, però en canvi, després escoltem que importem moltíssim blat, per exemple, de Rússia o d'Ucraïna especialment. Doncs per què ens passa? Perquè gran part d'aquell blat, per exemple, es dedica a consum animal, a pinso. El que hem d'aconseguir és demanar aquest valor afegit per dir, escolteu, fem blat per farina, per persones, òbviament, un valor diferent que això faci no només proximitat i aquesta economia, sinó ser més sobirans alimentàriament. Perquè el que fan aquests camps que estaran sembrats també serà és un gran efecte contra el tema d'agafar CO2, captar CO2 a l'atmosfera gràcies a una agricultura més respectuosa. Al final, el que et deia abans, si mirem el cereal al camp, podem canviar moltíssimes coses.
A veure, comencem a veure si avui, amb aquesta estoneta, podem aprendre a fer un bon pa. Que ja va dir un dia un savi que fer pa un dia bo és molt fàcil. El que és complicat és fer-lo cada dia bo.
Doncs sí, és bona frase aquesta. Perquè...
Perdonem, la vas dir tu.
Te la vaig dir jo. Tens memòria, eh? Bona, bona. Doncs sí, això ho he escoltat sempre de mon pare. Fer pa... És senzill. Fer bon pa és més complicat. Ara, fer-lo cada dia, al final és un element molt fàcil. Fer pa és aigua i farina, eh? Ara, quan comencem a xerrar, veuràs, és barrejar aigua i farina. Però, en canvi, de pans n'hi han tant com flaquers o persones que el facin. Per què? Perquè el que canvia és el procés.
A veure, per una banda tenim el cereal, el blat, el sègol, el fajol, el que sigui. Important, el tema de la força. Jo aquí veig forta, fluixa. Què vol dir això a l'hora de fer pa?
És bona perquè molts cops tenim un cacau mental important. A vegades ens creiem que una farina forta serà més bona. No, serà de més qualitat. No té per què. Al final, una farina forta vol dir que té més proteïna, té més gluten. Llavors, l'utilitzarem quan fem masses, per exemple, tipus xapata, amb moltíssima aigua, o masses enriquides, com un brioix, que hi posem mantega, sucres, ous... Llavors, anirem cada cop utilitzant més farina força. Però, per un pa qualsevol, pel pa del dia a dia, és molt millor una farina no tan forta. El que en diem farina panificable o de tot ús, aquesta... Un altre petit consell. No només tinguem la farina blanca que podem aconseguir on sigui, intentem de tant en quant a casa tenir dos tipus de farina. Una blanca i, per exemple, la barregem amb una farina integral més xula, que trobem en una fleca, en una botiga així més a granel, que aconseguim una farina, per exemple, d'espelta, integral, de sègol. Llavors comencem a fer barreges. El pa no és tot o blanc, blanc o negre superintegral. Intentem fer barreges.
Una altra cosa important que has dit farina i aigua, no? L'aigua, suposo que és important. Ara estem al carrer Numància, jo no sé si aquí l'aigua tu li fas algun tractament, o si l'aigua de la Vall d'Aran és més bona que la de Vilanova i la Geltrú, o la del Delta de l'Ebre és millor que, no sé, que la de Lleida. Què hem de beure amb una aigua? Quina és l'aigua important per fer un pa?
Amb això, molts cops, jo sóc poc romàntic. Crec que la gent hi dona massa importància a l'aigua. Òbviament, nosaltres aquí passem per uns filtres, per treure-li metalls pesants, a vegades és molt dura, és molt calcària, doncs li traiem també aquesta part de la cal. Però més enllà d'això, l'important del pa, com dèiem, és el procés. Llavors, tu pots trobar que a la Vall d'Aran, que pot ser una aigua molt pura, hi hagin dos fleques que el pa no tingui res a veure un de l'altre, o al centre de Barcelona, on poder l'aigua segurament no ho és tant i trobem més mancances, trobem també dos fleques que una fa el pa molt bé i l'altra doncs, no tan bé o molt diferent. Per tant, mentre sigui una aigua acceptable per beure, aquella que tu et beuries, la podem utilitzar per fer pa.
Clar, ara un et diria, bueno, sigui molt bé, farina, aigua, però hi ha dos ingredients més o un. Un és la sal, que aquí al pa sempre hi posem sal. Diferent, per exemple, de les Illes o de Mallorca, no? Que no n'hi posen.
Exacte, no? El pa moreno, que en diuen. I ells ja hi mengen. També diuen que la sal la posa al mar, no? Per ells, no cal que li posem el pa. Però és veritat que cada cop n'hi posem menys. Els flaquers és una cosa que controlem moltíssim. I també una bona fermentació en massa mare farà que puguis baixar el contingut de sal. Perquè ja tens l'acidesa de la fermentació, pots baixar la sal.
Ep, clar, ara jo anava a dir el quart ingredient. Tu has dit massa mare, jo ara diria... o llevat, és a dir, quina diferència hi ha amb un pa de fer-lo amb massa mare o de fer-ho amb aquell llevat prensat que el flaquers en dieu llevat de París, no?
Sí, exacte, és un dels noms antics. Doncs, al final, jo el que he d'aconseguir és que aquesta farina a l'aigua l'haig de fermentar, haig d'aconseguir que es creï un gas carbònic a l'interior i em faci pujar el pa. Ho puc fer de dues maneres, com bé dius. Una és comprant aquest llevat fresc, també pot ser sec, a vegades ens el venen en forma de pols. Compte no confondre amb l'impulsor. Allò és un gasificant, això és per fer un pa de pessic o unes magdalenes. Tinc aquestes dues, aquesta funció, o el llevat, o bé treballar-me i crear una massa mare, fer-la néixer des de zero. Això és un altre tipus de fermentació. Per què? Perquè aquí no només hi haurà llevats salvatges, que jo aconseguiré fer en aquesta massa mare, sinó també bacteris làctics. Aquests lactobacillus que sentim a tot arreu, en els productes làctics que ens venen lactobacillus com si això fos la salvació, doncs nosaltres ho tenim a la massa mare des de fa mil·lennis. Això sí, cal que un cop a la teva vida dediquis una setmana a que neixi la massa mare.
Bueno. Massa mare, bactèries làctiques, però la massa mare no es fa de farina i aigua.
Sí, però els bacteris làctics estan presents, saps a quant? A gairebé 1.000 unitats de bacteris làctics per gram de farina. Però el nostre objectiu és passar d'aquests 1.000, que ja en serven, de veritat hi ha 1.000 bitxitos en cada gram de farina, doncs hem de passar a més de 100 milions d'unitats de bacteris i llevats salvatges en la massa mare. En un gram de massa mare hi ha 100 milions de bitxitos.
Doncs ara ens ensenyaràs a fer massa mare, però clar, a mi em sorgeix una altra pregunta. Massa mare em dius farina i aigua, i ara ens ho explicaràs, però i si en lloc de farina i aigua ho féssim amb farina i suc de poma? O farina i un mos de cervesa que encara no ha fermentat? En sortiria una massa mare d'aquí?
I tant. Al final el que hem de fer és aconseguir el que en diuen inocular, cultivar aquestes centenars i milers de famílies que hi ha diferents de bacteris i llevats, que alguna d'elles els agradi el que els oferim, aquest menjar, aquesta temperatura, no? Aquesta calidesa, i que es comencin a fer importants, que comencin a dominar i es comencin a multiplicar. Si això serà realment aquells bacteris presents a la pell de la poma o llevats, els agradarà el que tu els dones, es multiplicaran i es faran forts, això ja no ho sabem, ho hauríem de portar a analitzar. Sí que és veritat, jo, per exemple, quan vaig començar la meva massa mare fa 15 anys, ho vaig fer macerant aigua amb raïm durant diversos dies per intentar captar. La veritat és que una bona farina integral és el principal ingredient. Amb una bona farina integral, si pot ser de sègol, el sègol és especialment actiu, i hi ha molts llevats i bacteris a la part externa del sègol, bona farina integral ecològica. Més, aigua, en aquest cas sí, mineral. Quan comences una massa mare, t'aconsello una aigua mineral. I el més important per una massa mare és la temperatura. Has d'aconseguir 28 graus durant 7 dies. Com t'ho faràs? Tens alguna idea?
28 graus durant 7 dies. Home, a veure, a mi el que se m'ocorre més fàcil, i que això jo ho he vist a casa, és que quan a l'hivern naixien pollets, doncs el meu pare i la meva mare agafaven una caixa de fusta, que hi havia una mica de flocs per als polls, hi havia l'aigua, hi havia el pinso, no? el blat de moro picat que els hi donàvem, i els hi posàvem una bombeta perquè fes calor. Aquesta és la que se m'ocorre més fàcil, no sé. Molt si tens una opció més fàcil que tothom pugui tenir a casa. A mi no se m'ocorre, eh?
Molt bona, perquè el problema és que ara hi ha bombetes d'aquestes, no n'hi ha tantes. Ara són LED i no fan calor. Això és una cosa fotuda.
També tens raó.
Una bona idea, però saps quina és? I això, varis seguidors meus ho van dir durant el confinament, quan vam ensenyar.
Clar, la calefacció a l'estiu no funciona.
L'estiu no funciona i molts cops a vegades se'ns dispara també, eh? Gaire més de 28 graus tampoc seria bo. L'ideal que em van dir és sobre el router.
Vinga, va, a veure, Jordi. No em vacilis, com diu la gent jove.
De veritat. Una altra cosa és que si se't rebenta el pot i et cau la massa mare sobre el router, jo no te'l pagaré. Et dono un bon consell senzillet. Ara parlarem, però aquest tarro el mantingueu sempre durant aquesta setmana de procés sobre el router d'internet. Aconseguireu a prox uns 28 graus.
Mira, espera't, fem una cosa. Jo vaig a buscar un pot, vaig a buscar la farina, tu vés a buscar l'aigua i ara fem massa mare. Som aquí al carrer Numància, al Mercat d'Autors, al costat d'un molí de fusta d'en Jordi Morera, on aquí diu, aquí molem, exacte, a la revolució de les masses. Jordi, tenim la farina acabada de fer, tenim aigua mineral i tenim un pot d'aquests de melmelada, que ja no hi ha ni melmelada, ni etiqueta, ni tap, per començats aquí, preparats per fer massa mare. Com ho hem de fer, això? A veure.
Més, t'ho faré molt senzill, Pep. La idea és, no farem ni pesar la gent, pesar ingredients. Posem un dit així a ulla, un dit de farina, d'aquesta integral, i un dit d'aquesta aigua mineral, ja una miqueta tèbia, si l'hem posat un punt de... l'hem escalfat una miqueta al microones, on vulguem. Un dit i un dit, una forquilla i comencem a barrejar bastant enèrgicament. Barregem, serà com una papilla, intentem barrejar perquè entri bastant d'aire.
Va, un moment, aquí has dit que això ha d'estar al voltant dels 29 graus, per tant, l'aigua, diu Stevia, no calenta, eh? Perquè si no potser matarem les bacteris que hi ha a la farina.
Exacte, ni molt menys que ens arribi a cremar, eh? Una aigua que notem tabiona, que ens la posem al llàbit i notem que està a temperatura correcta, això és una bona aigua. Comencem a remenar i no has de fer res més. Treus la forquilla, no tapes, a l'inici, les primeres vegades no tapem amb la tapa aquest pot i el deixem, com dèiem, damunt del router, en una zona ben càlida de la casa, per intentar mantenir 28 graus durant 24 hores. Mira que senzill és, no has de fer res més.
Bé, molt bé. Això ho farem ara d'aquí una estoneta. Demà, suposo que aquesta barreja d'aquesta pasta entre la farina i l'aigua li haurà passat alguna cosa, o no, el primer dia? Què passa allà?
Encara no. Tu diràs, ostres, el Jordi m'ha estafat, aquí no hi ha res, això està mort, malament... No, tranquil. Torna a fer la mateixa operació. Amb aquells dos dits que tindràs del dia anterior, que en diem peu de massa, així comença a ser un bon flaquer, et sap la nomenclatura, d'aquest peu de massa, descarta'n la meitat. En pots tirar la meitat. Si no, la brossa, pots fer, per exemple, una crep en un moment, amb una miqueta una paella, una miqueta d'oli o de mantega, i fas una crep ràpida. El tema és, només utilitzes la meitat i tornes a multiplicar. Un dit d'aquest peu de massa el dia anterior, un dit de farina i un dit més d'aigua.
Molt bé, i això ho tornem a remenar-ho bé i ho tornem a deixar destapat 24 hores més.
24 més. El següent dia, som al segon, entre el segon i el tercer dia anem repetint l'operació. Per cert, segurament notaràs, quan vinguis el dia següent, no destapat del tot, el tap allò mal posadet, només que sabem que corre una miqueta l'aire. Segurament que quan arribem al següent dia trobarem que ja hi comença a haver-hi alguna activitat. Encara l'olor és una miqueta... Són olors estranys, no tinguem por. Molts cops són olors gairebé químics, que ens sorprenen, tipus acetona, pintures... Doncs per què? Perquè en aquell moment, allà dintre hi ha de tot, no només hi ha bacteris i llevats, allà hi ha, jo crec que fins i tot coronavirus, allà dins, hi ha de tot.
Ara no diguis boig.
No, és broma, eh? Com que ara ho hem passat una miqueta, intento treure ferro. Llavors, el que diem, allà hi ha gairebé, hi ha tots molts microorganismes que a mesura que anirem refrescant la nostra massa mare, ells mateixos s'aniran seleccionant, es nireixen en acidesa i aquesta acidesa farà que al final la nostra massa mare només tingui llevats i bacteris, que són els que volem. Per tant, recapitulem. A partir del segon tercer dia, que ja portem 24 hores remenant, a la que veiem que aquesta massa mare, quan arribem, ja té bombolles, comença a augmentar el volum, ja comença a fer olor més de fermentació, més alcohòlica, ja podem començar a reduir el temps. En lloc d'esperar, sempre la mateixa operació, 1-1-1, una part de peu, una part de farina i una part d'aigua. Però en lloc d'esperar 24 hores, ja n'esperarem 16, per exemple. Anirem reduint el temps, 16, 12, 8...
Sí, llavors anem fent i dius, el primer són 24, el segon són 24, el tercer 24, el quart podria ser 16, però clar, després al cap de 16 hores hi hem de tornar-hi, després al cap de 8, al final no podrem dormir aquí.
No passa res. A l'inici, al final, com que ja estem multiplicant els llevats i bacteris, si hem d'anar a dormir, podem anar a dormir. Si hem d'anar a treballar, no passa res. La idea és, allargarem una miqueta més el procés. Està clar que si el fem al peu de la lletra, podem 4 dies o 5 ja tenim la massa mare. Si allargarem una miqueta més, trigarem aquella setmana que et deia a l'inici. El tema és que arribarà un moment, que per cert, ara ja, a mesura que anem reduint les hores, ja podem tancar, és més, és aconsellable tancar ja el pot de vidre, amb la tapa ben apretada, a mesura que anem reduint, arribarà un moment on, en 2 hores, ja tindrem aquesta massa mare fermentada, i haurà augmentat de volum, tindrà una textura com de mousse, hi haurà unes bombolletes d'aire, i aquells olors tan estranys que et deia al principi, tipus acetona, olors gairebé químics, hauran canviat i seran olors de pura fermentació, un olor més acètic, més d'alcohol. Això és genial. Allà ja tindrem, per fi, la nostra massa mare.
Així és, quan notem aquest aroma acètic, aquest aroma alcohol, ja sabem que ja podem començar a fer pa. Però clar, a mi em suscita una cosa, això. Nosaltres ara aquí, tu m'estàs explicant perquè tothom puguem fer un bon pa a casa. Però tu com t'ho fas? Perquè tu aquí deus necessitar molta massa mare cada dia. I a mi se m'està clar, no sé, què fas tu? 100 quilos de massa mare cada dia? Com va això?
En fem moltíssima. Al final, nosaltres cada matinada preparem la massa mare per tot aquell pa que hem d'utilitzar al cap d'unes hores i comencem a treballar-la amb aquestes farines tan interessants que veieu. Per cert, jo la massa mare, saps com li dic? És molt important, se li ha de posar un nom. Si no li poses nom, no funciona, eh?
Com es diu la massa mare d'en Jordi, aquí, d'en Jordi Morera?
La meva es diu Genoveva.
Genoveva.
Saps per què? És el nom de la meva rebesàvia. Qui va començar l'espigadora a Vilanova ja fa més de gairebé 135 anys va ser la Genoveva. Llavors, una miqueta en honor seu, la van batejar així. A més, és un nom tan tradicional nostre, no? Que ha estat...
Ah, doncs mira, jo aquesta setmana, quan la faci, li posaré Juanita, el nom de la meva mare.
Ah, sí? Doncs va, la Juanita i la Genoveva segur que fermentaran espectacularment bé. Llavors, un cop la tenim, primer de tot, traient-nos aquesta mania que molta gent té de que quan ja tens una massa mare, l'has d'alimentar cada dia, si no se't mor. És com tenir un fill més. No és així. La massa mare, on es troba bé, és a la nevera. Tu la pots deixar a la nevera i durant, no un dia, durant setmanes, la pots tenir allà en un racó sense tenir-la ni que alimentar ni que refrescar tranquil·lament.
Pregunta, i si, per exemple, me'n vaig de vacances, la puc congelar?
Si no fas més de 2 mesos de vacances, que allò és...
No.
Val? Cap problema. Més o menys fins a 2-3 mesos, la massa mare pot aguantar la nevera sense cap problema. Jo no sóc partidari, personalment, de congelar-la mai. El que passarà és que en nevera, a poc a poc, aniran morint. Tots aquells 100 milions de microorganismes que té inicialment, aquesta població anirà disminuint. Ells seran cada cop menys. Com més temps passi, el fred no els agrada molt. I, a més, no li estàs donant de menjar, aquesta anirà morint. Per tant, vol dir que quan la treguis per tornar-la a utilitzar, et costarà una miqueta més fer pa. Resum, què vol dir? Porto un mes amb la massa mare allà mig morta amb un racó de la nevera. I ara em pica una miqueta la curiositat i vull fer pa aquest cap de setmana. Doncs un parell de dies abans de fer pa, la trauré de la nevera, la començaré a refrescar amb aigua i farina de nou, amb aquelles proporcions que hem dit abans, una bona temperatura càlida de 28-30 graus, i la deixaré tota la nit.
El router,
per exemple. I veuré que a l'inici li costa una miqueta, no? Ja no té aquella vigorositat de fa 2 mesos. Li costa, però segurament quan repeteixi l'endemà, el pròxim endemà, repeteixi un altre refresc, començarà a viure i poder, amb 2 o 3 refrescos, tinc una massa mare ja per menjar-se el món.
Molt bé, va, tenim la massa mare preparada, anem a fer pa. Jo això de fer pa sempre m'he pensat que és una feina d'aquelles una mica farragoses per fer-la a mà, perquè estic veient aquestes màquines com van funcionant i van amassant i penses, si això ho has de fer amb els braços, deus quedar mig estabronit aquí.
Una de les coses que més els sorprèn la gent quan llegeixen el llibre, que per cert, Apolito, i no només te'l regalo, sinó que faig publicitat, Panadero por un dia i també Avui faràs pa, són els llibres que tinc per fer pa a casa. Doncs en el llibre explico ben bé, de dir, escolta'm, no cal suar com un condenat allà amassant durant mitja hora, una hora, i com si estiguessis fent això que en diuen crossfit avui en dia, no. És tan senzill amassar, per què? Perquè és intercalar petits plecs i reposos. Què vull dir? Ara agafem només amb una mà, així l'altra, doncs, si truquen pel mòbil i això la tens ben neta, en un bol poses l'aigua i la farina. Només l'aigua i la farina de la...
Bueno, però clar, quina aigua, quina quantitat, i quina farina, quina quantitat, i quina temperatura, ja.
Bueno, vols saber moltes coses. Això ja dependrà de la recepta, que com et dic, mira, te'l deixo aquí el llibre, després l'agafes. N'hi ha moltes de receptes, les pots trobar, no només el llibre, per internet, on sigui. Però, per exemple, anem a fer un pa de pagès català, que el podíem fer, el nostre que tenim d'IGP, i que n'estem tan orgullosos. Doncs un pa de pagès, podria utilitzar, com deia abans, pots barrejar 2 tipus de farina. Una més blanca, que podem trobar per tot arreu, panificable, correcta, més la meitat, per exemple, d'una farina integral. I ja tenim un pa semi-integral ben xulo. Aquesta farina, aquesta barreja de farines, mig quilo i mig quilo, per exemple, per no fer gaire quantitat, si no estarem menjant aquest pa 3 mesos a casa, li pots començar a posar uns, per exemple, 600 grams d'aigua. 600 grams d'aigua, aquesta sí que pot ser de l'aixeta, com dèiem abans, temperatura correcta, petit consell. Depèn. Al final nosaltres busquem que la massa ens surti a uns 24-26 graus. Per tant, si no tenim termòmetre, cap problema. Com a concepte és, a l'hivern, una aigua lleugerament tèbia, la calentem lleugerament, i a l'estiu, en canvi, una aigua fredota, la deixem una horeta abans d'anar a fer pa, a la nevera.
Ah, jo, això, ara que dius això, jo a vegades he vist que el flaquer de l'estiu, quan estan amassant, com que fan molta quantitat, fins i tot hi ha glaçons, i posen glaçons al principi, no? És per això, per refredar la massa.
I tant, nosaltres, veus aquelles amassadores darrere del vidre? Allà arribem a fer amassades de més de 100 quilos de massa. Llavors, això a l'estiu se'ns escalfa molt. Necessitem aigua molt freda, nosaltres no utilitzem glaçons, però hi ha molta gent que ho fa, però sí que tenim uns refredadors d'aigua ben, ben freda. A casa poder no passar tant, eh?
Molt bé, va. Mig quilo de farina, diguem-ne, blanca, mig quilo de farina integral, uns 600 grams d'aigua i buscar aquesta temperatura de la massa al voltant dels 26 graus aproximadament. I com ho hem de fer, això? Ho barregem tot junt amb un bol?
Ho barregem un bol. Només ens embrutem una mà, com et deia abans, perquè no l'altra mà la tinguis lliure i no deixar la cuina feta un cristo. Ho barreges i quan ja no quedi farina lliure, si veus que t'agafa més aigua, li poso una miqueta més. Poder, 600 m'he quedat curt, posa-li una miqueta més. 650 segur que t'entrarà, si és una bona farina integral. I llavors, un cop ben barrejadet, ho deixem reposar i allà nosaltres anem a fer una altra cosa. Seguim cuinant, anem a veure, a escoltar Catalunya Ràdio, fem el que vulguem. Ho deixem tapat amb un drapet a la cuina, al propi bol, durant uns 30 minuts.
Va, al cap de mitja hora, allà què haurà passat allà?
Nosaltres els flequers en diem autòlisis. Vol dir que enzimàticament allà ja ha començat a haver una activitat que el que està fent és, s'està pastant sola, sense un esforç nostre de vinga d'anar fotent cops, aquella massa notarem que la textura inicial que tenia tipus fangosa era com un fang. Ara comença a desenrotllar-se el que en diem el gluten, aquest dimoni que ara té aquesta fòbia que tot ha de ser gluten-free, més enllà del tema dels celíacs, òbviament, que és una intolerància severa al gluten. Aquest gluten que l'ésser humà porta consumint des de fa milers d'anys, el tenim ja creant. Ara l'estem creant, aquesta autòlisi. Què hem de fer ara? Ara hem d'afegir la resta d'ingredients. Podem posar-hi la sal. En aquest cas, per aquesta fórmula, jo posaria uns 15 grams de sal, un parell de pessics de sal. Podem posar-hi aquella massa mare que hem preparat, o bé, si no hem volgut fer tot el xou de la massa mare que dèiem abans, hi podem posar llevat.
Però, clar, de massa mare, quina quantitat en posem? Perquè hem posat un quilo de farina per 650 grams d'aigua, i de massa mare?
Jo em posaria, si només fem massa mare, em posaria uns 150 grams. Després cadascú anirà afinant i una miqueta menys, depèn, a l'estiu em pots posar una miqueta menys perquè vagi més lenta, amb la temperatura que fa, i a l'hivern pots pujar fins a 200 grams. Però, per exemple, 150 grams d'una massa mare pot estar molt correcta. I, de nou, posem la mà, només una mà, i comencem també a pastar. Per cert, m'he quedat bastant justet d'aigua al principi, expressament, perquè ara em puguis posar una miqueta més, un rajolinet més. Ja estem pujant en total potser 700 d'aigua. Però aquesta segona aigua ens ajudarà a barrejar bé aquesta sal, aquesta massa mare, o la miqueta de llevat si n'hem posat. Per cert, si voleu posar llevat, amb menys d'un cigronet, amb la meitat d'un cigronet de llevat, amb un gramet o dos gramets, en tindrem més que suficient.
Clar, jo ara aquí veig per això que això és com una mena de pasta, és a dir, no és una, aquelles masses de pa que un veu que aneu formant i tot això, no? És una pasta. Com s'aconsegueix, diguem-ne, que aquest bol que s'enganxa per les parets, diguem-ne, acabi no enganxant-se per les parets i ser tot una massa homogènia?
Tranquil, això és paciència. Cal amassar una miqueta més. Per ara només portem, hem barrejat ja aquests ingredients, seguim treballant. Si notem que gairebé cada vegada notarem que se'ns enganxa menys, com bé dius. S'enganxa menys al bol, a la nostra mà. Però si veiem que es torna a trencar, què hem de fer? Deixar-la. Vol dir, la massa està dient, deixa'm relaxar-me 5 minutets. Tornem a fer allò d'aquell repòs que hem fet abans, però ara 5 minutets. El que deia al principi, amassar és intercalar petits moments de treballar la massa amb petits reposos. Poder, a partir del segon, tercer repòs, ja porto uns 15 minutets treballant i deixant reposar la massa, no tocarà sí, la massa se'm desenganxa completament del bol, veus que ja la tinc aquí, puc deixar-la sobre el taulell, i li acabo de fer uns últims plecs. El que intento és, i sense por, que la massa no es queixa, uns bons cops, vaig plegant la massa sobre si mateixa, i aquí és on, veus, comença a ser més llisa, més fina, d'aquell fang inicial ja hem passat a una massa que, com bé deies, no s'enganxa, és molt més llisa, aquí ja tenim la massa completament pastada.
Ara has dit una paraula fantàstica que, a més, gràcies a les xarxes socials, això ho estem veient molt sovint, i et veiem a tu com a vegades de bon dematí allà ens tens que ja estàs, diguem-ne, això, no?, fent un plec. Què és això dels plecs i com s'han de fer aquests plecs perquè ens surti un tipus de pa o un altre? Perquè això també sembleu allò, bueno, modelistes vosaltres.
És que és així, a més és un moment molt espectacular. Plegar la massa és molt plaent perquè el que fas és, estem dotant amb un senzill moviment, que és plegar la massa com si féssim el llit, estem plegant el llençol, doncs fent això estem dotant la massa de força. La força no només ve per la farina, que comprem una farina molt forta, no. Podem comprar una farina més fluixeta, feta aquí, de proximitat, però després nosaltres, amb aquest llarg repòs, anar-li fent plecs. Això és el que passarà a partir d'ara. Un cop ja donem la massa per amassada, arriba la primera fermentació. Al pa, com en el vi, hi ha dues fermentacions. La majoria de vins tenen la primera fermentació en bota i una segona fermentació ja en ampolla. Doncs al pa succeeix molt semblant. Una primera fermentació en bloc, que es diu, que és tota aquesta massa, la podem deixar durant 2 o 3 horetes, un parell o 3 horetes, deixem aquest bol amb la massa allà al costat de la cuina, aquí ja no cal que ens matem tant amb aquesta temperatura, mentre no sigui molt freda, tapadeta amb un drap, i li podem fer un parell de plecs, que veiem que la massa, ostres, crec que Jordi m'ha quedat molt aigualida, la noto poc forta, molt plana, doncs fes-li un plec entremig d'aquest repòs de 2 o 3 horetes i anirà perfecte.
I llavors és quan, després d'aquesta fermentació, diguem-ne, en bloc, feu allò que en dieu, no sé si ho dic bé, bolejar?
Molt bé.
Ostres, sí, sí. El que fem és dividir, per exemple, amb aquesta massa d'un quilo de farina, al final ens hauran sortit gairebé 2 quilos de massa. Podem fer 2 pans de pagès de quilo, de gairebé 1 quilo. El que farem és dividim la massa per la meitat i, com bé has dit, bolegem. Bolejar, al final, és, o preformar, també es diu, és donar una preforma, una forma rodona al pa, li donem en una bola, li fem a l'altra, deixem reposar una estoneta, fixa't, tot el rato és, faig alguna activitat, deixo reposar. Per això fer el pa és una cosa relaxant, tranquil·la, que puc fer a la tarda mentre a casa estic cuinant o fent altres històries. Un cop he bolejat aquesta massa i la deixat reposar uns 10-15 minutets, li dono la forma definitiva. Jo us aconsello, a més, per seguir la tradició del pa de pagès, us aconsello fer una forma rodona, va. Fotem un pa rodó, li donem aquesta forma. Veus que, a més, no només és qüestió de donar-li forma rodona perquè sí, sinó donar-li tensió. Vaig plegant la massa sobre si mateixa, com seguint les agulles del rellotge, val? I llavors un cop és un ben, com un farcellet ben tens, això poseu dintre un bol que tingui un tamany similar, li poseu un drapet, l'enfarineu una miqueta que no s'enganxi, posem dintre un bol, i directament a la nevera. I no ens hem de preocupar més. Fins demà.
Sí, que llavors farem una segona fermentació molt i molt lenta, tranquil·la, a la nevera, i llavors l'endemà què passa aquí?
Aquesta és la base del pa. Eh? Sempre que pensem fer pa, no és fer pa per... Ostres, vull fer pa avui per sopar d'aquí 2 hores. No, hem de pensar, si vull fer pa demà dissabte, per dir alguna cosa, doncs el faré avui divendres. Sempre és el dia abans, d'acord? Llavors, el bo d'això, el còmode d'aquesta fermentació en nevera tranquil·lament és que allà no som presoners del forn. Podem coure quan ens doni la gana, al matí, quan ens llevem, quan tornem de la feina o de la compra. El que farem és, quan ja és l'hora d'anar a coure, que volem, imagineu-vos, són les 5 de la tarda del dia següent, i anem a coure. Primer de tot, el més important, no traiem la massa, eh? La seguim deixant a la nevera. Per escalfem el forn a màxima temperatura, al final és el gran hàndicap que teniu els forners casolans, és el forn. Nosaltres aquí la fleca, si ara vinguéssiu a Vilanova, veuríeu el forn de llenya que tenim històric, que les peces de fundició del forn són del meu rebesavi, abans de la Guerra Civil, imagineu-vos. Allò és una bola de 13 tonelades que sempre està calenta. Aquest tipus de forns a casa és una miqueta complicat tenir-los, així que l'important, us recomano, que al mig del forn també prescalfeu algun tipus de llosa de pedra. Es venen molts cops, per les botigues o per internet, i si no, doncs algun totxo refractari que tinguem per casa. Que no tenim res d'això, una safata de forn. Per tant, posem la safata de forn a dintre del forn que prescalfi, que agafi molta calor amb la resta. I, última cosa molt important, a sota, a la sola del forn, posem un petit recipient de ferro on hi tirarem aigua per fer vapor. El pa necessita molt de vapor quan anem a coure. Forn a tope i esperem que es prescalfi bé.
Forn a tope, al voltant dels 250 graus, segurament que més o menys solen arribar aquests forns a casa, llosa o no llosa, el bol amb aigua dintre i la massa a la nevera. I ara què?
Un cop tenim el forn ben calentó, ara és el moment, no? El moment important. El que fem és traiem la massa a la nevera, no l'hem deixat emparar, directament freda. Aquest fred, aquest pa que està ben fred, encara ens ajudarà a que el forn exploti més. Per cert, l'hem de tocar. És molt important, la gent pregunta, i com sé que ja està fermentat? Al final, hem d'haver notat un augment de volum, de com el vam deixar ahir a com l'hem posat avui, hi ha d'haver un augment de volum. Quan el toquem, veus que queda com tubet, com una panxeta així queda tubet, clavem el dit, però la massa torna lleugerament cap a fora, això vol dir que té una textura ja ben formosa. Bolquem aquest bol amb la massa sobre d'algú que pugui simular una pala a casa, per exemple, un plat pla, un tros de fusta, qualsevol cosa ben enfarinada o una miqueta de paper de forn, si ens fa por descarregar i que se'ns enganxi, podem posar una miqueta de paper de forn, bolquem aquesta massa sobre aquesta espècie de pala, la tallem, és molt important el granyar. En un autèntic pa de pagès, el que fem és que el pa grenya per on... Sabeu aquestes grenyes, aquestes obertures irregulars? Obre per on tu ahir vas formar. Però si no, també podem tallar-lo amb un ganivet, si veiem que no es veurà bé, fem una creu o una forma, i per aquí, per aquesta grenya natural o tallada amb ganivet, és per on el pa explotarà. Els gasos durant la cocció faran que el pa no és només una cosa estètica, és una cosa relativa pel volum del pa.
I quant de temps ha de coure un pa? Perquè, clar, hem començat fent una massa de gairebé 2 quilos, que l'hem dividit amb 2 pans de pagès. Quant tarda, més o menys, un pa coure aquests 250-230 graus de temperatura?
Primer, hem d'estar clars que estarem mínim 1 hora, segurament una miqueta més. Això sí, no sé per 250. L'important, quan descarreguem aquest pa a la llosa calenta o a la safata calenta del forn, rapidíssimament el que hem de fer és tirar un got d'aigua en aquell recipient, en aquell bol que teníem sota, per crear una gran explosió de vapor, aquell tan característic, i ràpidament tancar la porta, perquè si el perdem malament. Tanquem la porta i durant aproximadament 15 minuts, prohibit mirar el forn. És una cosa d'aquelles de malestrugança. Qui mira el forn els primers 15 minuts, el pa no li pujarà. Llavors, el que hem de fer és Forn durant 15 minuts a màxima temperatura. Molt important al principi, només calor a la part de sota, a la sola del forn. No posem resistències a dalt. Sabeu els forns que es poden seleccionar? I alguns no es pot, llavors difícil. Però si es pot seleccionar, intenteu al principi només calor a sota. Durant 15 minuts. Passar aquests 15 minuts, el que puc fer és baixar temperatura. Allà el pa ja m'ha fet la gran explosió. Ja no m'interessa tenir 250 graus, si no se m'acabaria cremant. Baixem temperatura, per exemple, a 200 graus, 210, i ja podem regular la cocció. A dalt i a baix, fins i tot hi ha gent que hi posa ventilador, el clàssic ventilador de forn. Allà no ens preocupa. I allarguem la cocció doncs, fins a aquella hora, hora 5, hora i 10, que et deia abans.
I clar, aquí el quit de la qüestió és com ho sabem? Que aquell pa està cuit, perquè clar, una cosa és que ens hagi fet la crosta aquesta fantàstica que tenim aquest pa aquí, però l'altra és estarà cuit de dins?
Doncs saps una cosa, Pep? El pa ens ho dirà, ell sol, perquè el pa parla. És una cosa que em van ensenyar de ben petitó. El que fem és, quan trenem el pa, no només hem de mirar el color i veure que estigui ben duradet per tot arreu i cruixent, sinó que el girem i a la sola intentem picar així, i si notem aquest soroll com a buit per dintre, és que gairebé està cuit, gairebé segur que estarà ben cuit. El traiem del forn i el deixem sempre, si pot ser, sobre una fusta o una reixa, perquè no es condensi. I a refredar, mai foteu queixalada un pa calent del forn perquè no ens sentarà gaire bé. Un bon pa ha de refredar bé.
Jo sempre he pensat que això que dèieu, que un pa calent fa mal a la panxa, ho deien les mares perquè no et fotissis el pa quan anaves a comprar.
Total, en veritat no és que faci mal, eh? No, hi ha gent que diu, no, segueix fermentant a l'estómac. No, tot això no passa. Però sí que és veritat que els flaquers ho diem perquè a vegades aquest pa ràpid, no? Aquest pa que no té gaire sabor, te l'has de menjar calent perquè si no, no te'l fots. En canvi, un bon pa, per exemple, un pa que té un dia o dos, que ja ha començat a envellir, que òbviament no cruixeix igual, no té la mateixa textura, però el sabor és insuperable. Els sabors, amb el temps, es van assentant.
Mira, farem una cosa. Jo aquesta setmana començo a fer la massa mare, la setmana que ve fem el pa, i en tot cas ens truquem, i durant aquestes dues setmanes ja vindré a buscar aquí pa, a talls no jo, jo pa sencer, ja això. I d'aquí a uns dies ens truquem aquí a la Font de Catalunya Ràdio i tornem a parlar d'aquest pa. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Pep, una abraçada, i vull veure el pa, El vull veure com et surt. Vinga.
De moment farem la massa mare.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I després d'aquella explicació que hem fet al principi d'en Francesc Morgades, avui l'acabem amb una gran frase del senyor Alain Chapelle, que va dir: la gran protagonista és la matèria primera. La feina nostra com a cuiners ha de ser de no fer-la malbé. Quina frase més bonica, Monsieur Chapelle. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta fonda i, si tot va bé, ens veiem, si voleu, aquest cap de setmana a Vic, al Lactium. Vinga, va, anem-hi!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Que al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt...
senzillesa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.